Advocat, polític, pare de família, amant de la muntanya, la literatura i la bona música. Lluís Recoder va ser alcalde de Sant Cugat durant 11 anys. Nascut a Barcelona, sempre s'ha sentit molt vinculat a Sant Cugat, una ciutat amb un poble dins, com li agradava remarcar. De petit visitava els amics que vivien aquí a Sant Cugat, fins que ara fa 27 anys va decidir traslladar-se de la capital a l'altra banda, Collserola. Lluís Recoder, bona tarda.
Hola.
Van a l'escola els escolapis.
Sí.
I va estudiar dret a la Universitat de Barcelona.
Efectivament.
Fa pinta de bon estudiant.
Bé, també tenia molts interessos, quan estudiava, és a dir, m'agradava la carrera, però m'agradava passar-m'ho bé amb els amics, i després tenia inquietud política. Però bueno, la carrera me la vaig treure bé, sí, amb els anys que tocava i amb notes que van estar bé. Sí.
O sigui que era dels avançats de la classe.
Era, no ho sé si dels avançats, del meu grup sí, de la meva colla sí.
Com dèiem, de petit venia per Sant Cugat a visitar els amics, com recorda aquella època?
Bueno, un Sant Cugat doncs més poble que no pas ho és ara, un Sant Cugat doncs diferent, entranyable, però on la gent no tenia les comoditats que té ara, ni de lluny, no? Recordo, per exemple, una imatge que tinc molt clavada, que és el claustre, aquell claustre ple de vegetació, un claustre molt frondós, però, bueno, el que no sabíem és que tenia una patologia que feia que estigués en perill, no? O recordo, doncs, haver vingut els dissabtes a jugar a hoquei, que feia molt de fred, inclús recordo alguna vegada que havíem hagut de trencar el gel, no? Bueno, són records de...
Hoquei
patins.
Hoquei patins.
Sí. Són records d'infantesa.
Quan decideix venir a viure a Sant Cugat? I què és el que el va fer decidir?
Bé, jo volia venir a viure a Sant Cugat l'any 84, que em vaig casar amb l'Anna, la meva dona, i la noia que vam començar a sortir quan fèiem quart de dret, a la central, es deia en aquell moment, ara es diu la UB, però bueno, al final no vam acabar de donar el pas i ens vam quedar vivint uns anys a Barcelona. I després vàrem venir. Però jo tenia al cap que volia viure a Sant Cugat, de sempre, perquè m'agradava el lloc, perquè hi tenia relació personal amb gent, i després perquè trobava que Sant Cugat tenia dos elements que Barcelona ja no tenia. El primer és això que he comentat abans i que tu també has dit, no? El poble. Aquesta xarxa d'entitats, de gent que es coneix, de gent que saluda, no? On l'anonimat doncs era difícil, no? Al contrari, et senties part d'una comunitat. I d'altra banda, la proximitat a la natura. Sant Cugat doncs era fàcil trobar un parc al sortir de casa i ja no diguem la meravella de Collserola. I això m'atreia molt, Volia marxar de Barcelona i Sant Cugat doncs, era el lloc on te volia anar. Vaig trigar uns anys, però vaig venir.
Des de jove sentia, abans ho reconeixia així, que tenia compromís polític, que tenia vocació de servei públic. El 1977 es fa militant de Convergència.
Abans i tot. El desembre del 76 em vaig fer. O sigui que...
Quina edat tenia?
Doncs 18 anys, devia estar fent primer de carrera, m'imagino, sí. Sí, o 17 o 18 anys, 17 potser, no ho recordo.
I va ser un dels fundadors, amb altres militants, de la Joventut Nacionalista.
Sí, l'any 1980, gent que veníem de les Joventuts de Convergència, com jo, gent que venia del Moviment de Crítica Radical, que eren les Joventuts d'Esquerra Democràtica de Catalunya, del partit en Ramon Trias Fargas, que es va integrar a Convergència, gent que venia de les Joventuts del Front Nacional, doncs vàrem crear la JNC, la Joventut Nacionalista de Catalunya.
Com era llavors introduir-se en aquest món?
Apassionant. Per mi la transició política espanyola va ser una època apassionant. I ara que hi ha una crítica des de set determinats sectors polítics i socials a la transició, bueno, jo com t'ho diria, és com dir, miri, aquell ha pujat l'Everest, i jo no l'he pujat perquè no m'he entrenat, però vaja, no té cap mèrit, però té molt de mèrit pujar l'Everest. Aleshores, home, criticar la transició política a l'any 2020 sense ser capaç de portar la nostra ment a l'any 1975-76, tot just la dictadura, que havia estat 40 anys doncs, sotmetent i governant Espanya, estava desfent-se, que el dictador acabava de morir, on l'exèrcit era un exèrcit guanyador de la guerra civil i que no tenia majoritàriament cap interès en avançar cap a la democràcia, amb un atur desbordat, amb una inflació desbordada, amb Beta i el Grapo matant i segrestant, la qual cosa creava una gran tensió. Bueno, doncs va haver-hi un gran esforç per part de persones provinents de moltes forces polítiques i van fer una transició. Va ser una època apassionant, eh? I bé, doncs jo vaig començar a militar en política quan a forces antifranquistes, quan això tenia un cert risc, no un gran risc perquè era ja al final de la dictadura, però tenia un cert risc, i bueno, teníem la sensació de que estàvem construint una cosa nova i que valia realment la pena. Per tant, tot al principi va ser un temps apassionant.
Però a la seva família hi havia antecedents, algú que s'hi hagués dedicat? O no. D'on li venia aquesta...?
No, en parlàvem molt a dinar, a l'hora de dinar, a l'hora de sopar, a casa, parlàvem molt de política, ens discutíem molt, jo em discutia molt amb el meu pare, recordo, menys amb la meva mare, però no hi havia un antecedent directe, no? O sigui que la meva família, que és oriunda de Mataró, el meu pare era fill de Mataró, la meva mare és d'Argentona, que és un poble del costat, doncs la tradició Mataró diu que la república la va proclamar el meu besavi tirant el bus d'Alfons XIII pel balcó de l'Ajuntament. No hi havia ningú baix, per sort, i per tant doncs no va prendre mal ningú.
El 1986 es presenta unes primàries per anar a les llistes de Madrid i les guanya. Ocupa un escó al Congrés dels Diputats durant 3 anys.
La seva... No, 13.
La seva carrera, la seva intenció, perdoni, era fer carrera política a Madrid?
No, i és curiós perquè jo entro al Congrés dels Diputats...
No passa res, ha caigut
un nou govern. I per tant, em professionalitzo, per dir-ho d'alguna manera. Tinc un sou polític, quan havia decidit que deixava la política durant un temps, perquè el 84 em caso i el 86 doncs bueno, jo ja m'havia especialitzat en dret urbanístic, tenia noves perspectives professionals que se m'obrien i vaig dir, home, aparco la política durant un temps, la política activa, però no en càrrec públic, no? I després ja veurem, no? I inclús em vaig presentar a funcionari de la Unió Europea, és a dir, l'estat espanyol acabava d'entrar a la Unió Europea, es van convocar unes places de funcionari i vaig aprovar, i havia de, bueno, em podia anar a Brussel·les o a Luxemburg o així, però bueno, havien aquestes primàries a la JNC, va haver-hi gent que em va animar que em presentés, em vaig presentar, érem dos candidats, vaig guanyar i vaig anar a les llistes de Madrid i vaig sortir diputat, sí, tenia 27 anys.
I quin va ser l'aprenentatge amb el que es queda d'aquella època?
Bueno, van ser 13 anys molt intensos. Vaig arribar a Madrid, que el Partit Socialista tenia majoria absoluta. La segona legislatura, el Partit Socialista del Felipe González, la va perdre. Per tant, el grup del qual jo formava part, que en aquella època es deia la minoria catalana primer, o després el grup parlamentari català, que presidia en Miquel Roca, doncs va tenir un paper decisiu. Després vaig continuar quan el Partit Socialista va perdre les eleccions i va guanyar l'Aznar per primera vegada en minoria, i després ja quan l'Aznar doncs va treure majoria absoluta va ser quan vaig plegar, no? 13 anys, bueno, em vaig sentir molt útil, vaig aprendre molt, vaig tenir grans mestres en aquell moment, doncs els líders dels partits polítics eren persones que exercien un lideratge, un mestratge per la seva capacitat i trajectòria, no només el que era el cap de files del meu grup, que era en Miquel Roca Junyent, no? Sinó altres persones, doncs el mateix Felipe González, i vaig tenir ocasió d'intervenir en lleis que han estat fonamentals, no? Doncs recordo amb molt bon record la legalització de l'objecció de consciència a l'estat espanyol o la finalització del servei militar, no? Coses que ara pues,
són una mica
arcaiques, no? Però sí, no fa tants anys. Jo encara em vaig passar 14 anys de la meva vida fent el servei militar, no? Primer a Vitoria, després a Logroño, no? Quan vaig acabar la carrera, i com jo, tantíssima gent, ja no diguem els més grans que jo, no? Bueno, doncs vàrem aconseguir que el servei militar desaparegués per dir algunes dels fets dels quals me'n sento especialment satisfet.
I l'any 1999 encapçala la llista per presentar-se a l'alcaldia de Sant Cugat. Exerceix d'alcalde durant 11 anys, des del 99 fins al 2010. Com va anar? Li van proposar, vostè tenia ganes...
Jo no ho havia plantejat mai. Jo vivia a Sant Cugat, gaudia relativament de la ciutat perquè era diputat a Madrid i per tant la meva vida representava que cada dimarts al matí molt d'hora me n'anava a Madrid i tornava el dijous al vespre. Em passava 3 dies a la setmana a Madrid. I quan estaven aquí, doncs, voltava per tot Catalunya, per, bueno, exercint de diputat, intentant estar a la vora de la gent, entendre els seus problemes i traslladar-los cap a l'escena política. I a part estava molt actiu dins del meu partit, no? En Joan Aymerí, que era l'alcalde d'aquell moment, el primer alcalde de Convergència i Unió a Sant Cugat, després de dos alcaldes socialistes, decideix no presentar-se i la que era presidenta en aquell moment de Convergència, la Montse Rumbau, que va ser la presidenta dels Amics de la UNESCO també, i en Manuel Planas, que era el vicepresident, doncs ho varen proposar. Al principi em va sumenar com una cosa una mica estranya, no? Mai m'ho havia plantejat, però em vaig anar engrescant i finalment vaig trigar mig any, però els hi vaig dir que sí. I bé, doncs comença la meva rodadura en política local. Jo l'única responsabilitat política que havia tingut era ser diputat a Madrid. En aquell moment era portaveu adjunt del grup parlamentari. I, bueno, pues una immersió a fons amb el que era la vida del poble i intentar conèixer totes aquelles entitats, persones, empreses, bueno, tothom que era actiu amb la vida de Sant Cugat. Em vaig presentar a les eleccions i, bueno, ens va anar molt justet, però vaig esdevenir alcalde.
Tenia fama de ser un alcalde molt proper, li agradava trepitjar el carrer, parla amb els veïns, i sovint se'l veia amb una llibreteta,
sí,
on apuntava tot el que sí veia, tot el que li explicaven.
Ara ho faig amb el mòbil, però ja esclar, ara jo no apunto les coses del carrer. Però sí.
No, el tema és, què n'ha fet de les llibretes?
Bueno, les llibretes han desaparegut, perquè necessito tenir ordre al meu voltant, i aleshores tinc una certa tendència, a casa em critiquen de que llenço coses, no? Llavors les llibretetes... Jo m'apuntava coses a les llibretes, no? Tot el dia anava apuntant, veia una cosa que no funcionava, m'apuntava, una rajola aixecada, m'apuntava, un veí que em deia, escolti, alcalde, que no sé què, jo m'apuntava, no? Anava a la tele, m'apuntava, anava a la ràdio, m'apuntava, no? Però aleshores la meva obsessió era anar tatxant les coses de la llibreta, i a mesura que quan tenia una pàgina tatxada, l'arrencava i la llançava, no? O sigui que de les llibretes no em queda gaire cosa, eh? Queda el record i, bueno, pues la sensació íntima de que vaig fer el que vaig poder, m'hi vaig dedicar molt intensament i vaja, ja estic satisfet dels meus anys d'alcaldia.
Què és el que destacaria? Si hagués de triar... Ja sé que és difícil,
Són moltes coses, no? Perquè són gairebé 12 anys. Has dit 11 anys? Bueno, de fet són 11 i mig, no? Em va faltar 5 mesos per complir les 3 legislatures. Però quan avui veia en un mitjà local, doncs, que està celebrant, sembla que són els 35 anys, com era Sant Cugat abans, i mirava unes fotos allà per internet, que veia el carrer Santiago Rusiñol com hi passaven cotxes, bueno, jo recordo que en passaven 8.000, no? O com la plaça de l'estació, doncs, era un lloc de trànsit. O com la plaça Octavià que tenim aquí al costat era un aparcament, no? Doncs tot això, sé el que va costar fer-ho, i sé que només ho podíem fer tenint una idea molt clara de Sant Cugat, de com volien que fos Sant Cugat, i la determinació per tirar-ho endavant i la capacitat de diàleg per explicar-ho. Si ens haguéssim arrugat, doncs ara no tindríem el centre del poble, del qual crec que ens hi podem sentir, ens en sentim orgullosos tots.
Estem parlant de la vianantització
de
tot el centre de la ciutat.
Per dir un exemple, per posar un exemple, no? Però va ser uns anys també on Sant Cugat havia crescut molt o estava creixent, i vam haver de fer un esforç molt gran d'equipaments, doncs d'equipaments esportius. És l'època que fem el traslladem el camp de futbol i creem la zona esportiva Jaume Tubau, rehabilitem el pavelló de la Rambla al Celler, fem el PAF 3 o la zona esportiva municipal, fem, no diria que fem, sinó que refem el camp de Mirasol o el de la penya Blaugrana. Bueno, equipaments educatius, el mapa escolar es desenvolupa doncs amb molta força, s'acaben els nous barris del Turó de Can Mates i de Volpelleres. Bueno, fem una política molt intensa d'habitatge social per evitar el que després ha estat doncs una realitat bastant inevitable, no? que hi hagi molta gent que, malgrat que no volia, de marxar del seu poble. Bueno, van ser anys molt intensos de planificació i d'execució, i després estar molt a la vora de la gent, no? I estant a la vora de la gent, doncs també vam treballar per enfortir tota aquesta xarxa invisible d'entitats, de persones que donen vida a això que diem el poble de Sant Cugat.
I Sant Cugat continua sent una ciutat amb un poble dins?
Sí, això sense dubte, o sigui, el té perquè el palpes, no? Potser en els últims mesos doncs una mica esmorteït, perquè les entitats no poden sortir al carrer. Les entitats de cultura popular i tradicional doncs no les veiem, estan replegades, i les entitats esportives doncs estan al mínim, ralentitzades. Bueno, és una època una mica trista que ens ha tocat viure, i també el nostre poble doncs està allò una mica adormit, esperant que tot passi, però quan això passi segur que hi ha un esclat d'alegria, de joia i de ganes de fer coses, no? Perquè la gent ho porta a dins.
De la política local se'n va el govern de la Generalitat, dimiteix per ser conseller de Territori i Sostenibilitat.
Sí.
I això és durant el mandat d'Artur Mas, del 2010 al 2012.
Sí, el primer govern de l'Artur Mas, vaig formar-ne part. Vaig plegar d'alcalde el 28 de desembre del 2010, que vaig dir no és una innocentada, pleu, i el dia següent vaig prendre possessió de l'alcaldia, de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat en aquell primer govern, doncs, que va començar amb moltíssima il·lusió i que va haver-se de remengar per intentar posar ordre doncs, en una institució que estava patia una mica. Sí.
Tan patia que al cap de dos anys no se sentia a gust amb el rumb que estava agafant la política del país i decideix marxar?
Bueno, els dos anys del govern van ser dos anys també molt intensos i dels quals me'n sento molt satisfet, perquè va ser dos anys de posar ordre. Jo em vaig trobar amb un departament de Territori i Sostenibilitat, que és el departament que gestiona les carreteres, els trens, els ports, els aeroports...
Que té un Sant Cugatenc ara.
Sí, on hi ha en Damià Calvet, efectivament. Uh-huh. Sí, sí, que va ser membre del meu equip, a més, va ser secretari d'Infraestructures. Doncs em va tocar gestionar un departament molt gran, però que tenia el seu pressupost del tot empenyorat. No tenia capacitat d'inversió, perquè els meus antecessors havien gastat els recursos pressupostaris i a més havien estat molt eficaços amb això que es diu els pagaments diferits, i havien anat fent obres d'aquelles que pagaran els catalans durant molts i molts i molts anys, no? I bueno, doncs em va tocar parar la perllongació de Ferrocarrils de la Generalitat a Terrassa i a Sabadell, però per pensar-ho, repensar-ho i acabar-ho després. I ara tenim doncs tres estacions noves a Terrassa, estacions noves a Sabadell, ja s'ha completat, no? O em va tocar parar la línia 9, però per concentrar tots els esforços amb el tram de zona universitària, poder fer arribar el tren al metro a l'aeroport, no? Bueno, també va tocar fer coses, doncs, d'aquelles que fan goig, com inaugurar la perllongació de Palamós Patxadaro, Vic-Ripoll, l'Eix Diagonal, i després integrar les polítiques de medi ambient dins de les polítiques de territori i sostenibilitat, que crec que va ser i és quelcom molt important, no? Que les polítiques d'infraestructures doncs tinguin incorporat la component mediambiental dins del seu propi disseny i gestió.
Com se sent ara ja, veient els toros des de la barrera, i anys després, com ha quedat tot el panorama? Com està la família Convergent i els partits nacionalistes?
Bueno, jo personalment em sento bé. No sé si era la pregunta.
Aliviat?
Alleujat no. Jo em sento bé perquè quan vaig plegar de conseller... Me'n vaig tornar a fer d'advocat, vaig fer el que havia pensat jo sempre que faria. Jo no volia viure de la política tota la vida, perquè si vius tota la vida corres el risc de perdre la independència en algun moment determinat, perquè bueno, és quan ja no pots guanyar-te la vida d'una altra manera que sigui fent política, depens d'aquell sou, i en vegades que pel sou has de fer coses que no t'agraden, no? Aleshores jo volia tornar a la vida privada i vaig començar de zero, és a dir, jo vaig plegar de conseller, vaig continuar 3 mesos de diputat i vaig començar un nou camí. i bueno, doncs escolta, me n'hem sortit, eh? Porto ja 8 anys fent d'advocat i estic satisfet, treballo moltes hores però tinc un petit despatx i les coses ens van relativament bé. Aleshores vaig aconseguir això, que és un dels meus objectius. D'altra banda, quan jo me'n vaig anar del govern, home, jo no vaig entrar al govern per estar 2 anys, això estava molt clar, com a mínim hauria estat una legislatura, però bueno, aquella legislatura es va resoldre anticipadament i jo sí que tenia una discrepància de fons amb la línia política que estàvem liderant, no? El nacionalisme català en general i la força política a la qual jo pertanyia, que ja no existeix, que era Convergència Democràtica en particular, no? Perquè jo he estat molts anys a Madrid, 13 anys de diputat, conec molt bé la política espanyola, penso que la coneixia, conec molt bé els actors, crec que entenc molt bé la mentalitat dels principals actors de l'Estat i també com a català que penso que conec molt bé l'ànima del nostre país. I per iniciar aquella via que iniciàvem havíem de tenir una fortalesa que no teníem de cap manera i per tant preveia que ens ficàvem en un...
Anàvem pel pedregar, llavors.
Bueno, anàvem per un camí que desitjava que ens equivoquéssim i la realitat està que no ens hem equivocat, no? I bueno, jo no tenia capacitat per canviar aquell rum i per tant vaig entendre que era el moment de plegar i me'n vaig anar en silenci, sense criticar a ningú, crec que dels llocs s'ha de sortir bé, i vaig encetar la meva pròpia vida professional, que és on estic ara, preocupat per la situació del país, és clar, no podia ser d'altra manera. Tinc amics, bons amics meus a la presó, molt bons amics meus, no? En Jordi Turull, en Josep Rull, en Quim Forn, i persones a qui m'aprecio molt, no? Entre ells el Sant Cugatem, doncs Raül Romeva, i ja no diguem doncs la Dolors Bassa, o la Carme Forcadell, o el mateix Junqueras, o els líders socials, no? Que clama al cel el fet de la seva condemna, com són en Jordi Cuixart o en Jordi Sánchez. Els vaig a veure, doncs, sovint, cada X mesos, com a advocat puc fer-ho, no?, allà on t'estiguin, he anat allà d'on és, o he anat a les Castelles també, no?, a visitar-los, i em dol molt, i em dol moltíssim personalment, doncs, el fet que hi estiguin. També em dol com a català i com a nacionalista veure en el punt en el qual ens trobem, no? Per tant, ho miro tot això en preocupació, no? Quan va iniciar-se el procés, doncs sabíem que hi havia gent que ho veia amb molta il·lusió i com una oportunitat, hi ha gent que ho veia doncs com un tema que els hi trencava el cor perquè els hi trencava, els hi feia decidir entre Catalunya i Espanya, jo ho veia amb preocupació, jo era dels catalans nacionalistes que ho veia amb preocupació.
Descarta tornar a la política?
Sí.
Del tot?
Bueno, escolti'm, del tot, no ho puc dir rotundament, però no vull que això faci creure que estic pensant o no. Jo quan em vaig anar de la política va ser per no tornar, no? I a més, doncs pensava que, bueno, dius, potser algun dia hi haurà algú que dirà, home, torna, i jo faré com l'Ulisses, no? Lligat al pal major del barco, envoltat de cadenes, uns quants candaus i les claus al fons del mar, no? I els cants de sirena ja poden anar cantant. Per tant, no tinc intenció de tornar. Ara, escolti'm, a la vida hi ha vegades que la gent ha de fer coses que, bueno, que li toca fer. No és el meu cas, jo conscientment no vull tornar a la política. Jo crec que ja he complert, ja he fet el que havia de fer i ara em toca viure doncs, una altra vida que és la que estic vivint i que m'agrada.
Li agradaria veure un president de la Generalitat santcugatenc?
Si és un bon president, sí, és clar. Sí, però ha de ser bon president, O sigui, el fet que sigui santcugatenc és un honor, com dius. Escolti, li agradaria veure una...
Hi ha dos candidats que coneix, però...
Li agradaria veure una presidenta de la Generalitat.
També,
és clar que m'agradaria, però ha de ser... A part de ser dona, que és un gran valor, i ja va tocant, però ha de ser bona, I ho ha de fer bé. Però estaria molt bé. Hi ha dues persones, a més, que són amics meus, no?, que volen... Bueno, n'hi ha un que ja ha dit que juga a les primàries, l'altre no s'ha pronunciat.
Encara no. Però li faria gràcia.
Són preguntes d'aquelles compromeses,
O sigui, que per això li faig.
Ja. I jo les defujo.
Vostè és una persona molt, molt familiar, porta casat, com deia, amb la seva dona, des dels 19 anys que van començar a sortir...
A quart de dret. Sí, ens vam conèixer a quart de dret a la tarda.
Van tenir 3 filles,
sí.
I ja són grans.
34, 30 i 26, la petita.
Uh-huh.
Una viu aquí a Sant Cugat i dos viuen a Londres, les dues petites, la Mireia i la Cristina.
Uh-huh. Bueno, ara li queda més... La casa li queda una miqueta més gran.
Sí, em però... queda més gran perquè estem l'Anna, jo i el gos. Perquè l'altra filla meva viu aquí darrere del barri de Sant Francesc, en un pis, i bé.
I què li agrada fer a casa? Quan està a casa, què li agrada fer?
Uf, moltes coses. A casa fan... diuen que sóc hiperactiu, que tinc un TDA adult. A mi m'agrada viure la vida amb intensitat, eh? O sigui... jo no sóc d'aquells de veure un rajolí d'aigua, no? Jo em fico allà un got sencer i me'l bec de cop, no? És una metàfora, eh? I aleshores tinc molts interessos personals i aficions, no? Al marge de la política, no? Per la pregunta aquella que em deies abans, no? O sigui, sóc una persona familiar, sóc molt amic dels meus amics i m'agrada molt compartir amb ells el temps i a més tinc amics d'aquells de tota la vida que ens hem anat fent grans junts, no? I ara estem en aquella etapa tan interessant que ja no tenim fills, no? I que tornem a ser nosaltres, no? El centre de les nostres vides. M'agrada molt llegir, m'agrada molt la música, m'encanta la muntanya i l'aire lliure i la passió, no? O sigui, bueno, ara no ens deixen sortir de Sant Cugat, però dissabte, aquest dissabte no ha passat perquè plovia, no? Però dissabte de l'altre a Collserola i aquest diumenge doncs cap a la banda del Puig Madrona i de la Salut i tot allò, m'encanta, o sigui, això és que no m'ho treguin, no? I a l'estiu, pues, bueno, Pirineu o el que toqui.
I encara canta el cor de
gospel? Puc continuar, encara hi ha més coses.
No, ja. Dic que encara canta el cor de gospel?
No, veus, això és una d'aquelles...
Ah, no?
No, sí que canto, però no cantem, no podem cantar.
Però encara forma part del
sí,
cor.
Sí, sí, però és molt trist, és el que passa a tantes entitats de cultura que no podem assajar, no podem actuar, no... Bueno, i ho trobem molt a faltar, eh? Constantment per Sant Cugat em trobo companys i companyes del cor, del cor de gospel Sant Cugat, i tots ens lamentem de dir, tornarem, però és clar, som molta gent, som 80 persones, assagem al casal Torre Blanca. En els cors és molt important la no diré tocar-se, no? Però estar junts.
La presència
i estan una mica enganxats els uns als altres perquè sona molt bé i aleshores no és assajar una coral allò en videoconferència no funciona, no? I aleshores doncs això des del mes de març que no assagem i que no fem concerts, no? I insisteixo, ho trobem a faltar, però bueno, m'agradaria i espero poder tornar al futur.
Així no es troba tampoc amb la consellera de Cultura?
Bueno, l'Àngels ara jo crec que va molt enfeinada, no?
Tampoc no podria.
Va molt, molt enfeinada perquè ella és la responsable de les polítiques culturals a nivell nacional i això... Vaja, jo sé el que representa ser regidor de cultura perquè he tingut uns quants regidors de cultura en els meus governs, entre ells l'Àngels, que no paren, eh? I ara quan el teu àmbit s'estén a tot el país, doncs suposo que ha de té molta feina.
I ara mateix quina és la seva relació amb la ciutat? Ara que és un ciutadà... de peu normal i corrent?
Ara l'ha vist molt, perquè visc a Sant Cugat i treballo a Sant Cugat. Des de fa 2 anys, bueno, quan vaig plegar de la política, me'n vaig anar a treballar en un despatx d'advocats que estava a la plaça Europa d'Hospitalet, allà on té la fira, vaig estar 5 anys i mig, i ara fa més de 2 anys, el juliol va fer 2 anys, que em vaig instal·lar aquí a Sant Cugat. Vull dir que jo al matí em llevo, me'n vaig de casa i me'n vaig a treballar al despatx a Sant Cugat. I al vespre torno de Sant Cugat a Sant Cugat, no? I si surto d'hora, doncs vaig a fer una volta, si puc, i el dia que podem anar a tornar a prendre una cervesa, doncs hi tornaré. I, bueno, doncs és una vida intensa a Sant Cugat. M'hi passo tot el dia. Em fixo molt en com està la ciutat. Em fixo si està neta, si no està neta, si el mobiliari urbà està...
I pregunto, com la veu?
Està correcte. Aviam, Sant Cugat és molt bonic. Eh? Jo sempre ho he dit, ara i quan era alcalde. I, home, quan era alcalde, diu, bueno, és que defenses allò que, per el que treballes, no?
Clar.
Però quan me la criticaven, en política, i el joc polític a vegades porta això, sempre els hi deia, bueno, dius, és que a l'oposició dic... Feu un favor, perquè m'oriento jo sobre el que hauríem de fer. Digueu-me quina ciutat ens hem de semblar, digueu-m'ho. No. I ningú me'n sabia dir cap. No? La meva conclusió és que vivim en una ciutat que és única. I sí que podem millorar moltes coses, i sí que podem copiar coses, però en conjunt estem molt bé. Sant Cugat continua estant, doncs, en conjunt molt bé. Té reptes i té reptes de futur, no? Perquè el creixement dels últims anys ha estat molt intens i mantenir aquest poble, doncs, no és una feina fàcil, no? És una feina difícil a la qual tots ens hi hem de posar. S'hi ha de posar molt l'Ajuntament, però també el teixit social del poble.
Lluís Recoder, estem acabant l'entrevista i avui tenim bonus extra, eh? L'estem allargant bastant. No sé si estem ja en el límit, podríem dir. Dues preguntes molt ràpides. Una, el dia 29 de novembre, què li agradaria que li regalessin pel seu aniversari?
No, el 29 de setembre.
Com, de setembre?
Sí.
No. Sí?
Jo sóc el 29 de setembre, sí, sí.
Vaja. Xof.
No, no passa res, és igual, ja l'he celebrat l'aniversari, Soc del 29 de setembre, jo vaig fer... Soc del 58 i vaig fer 62 anys. No ho sento, ja m'ho diuen. L'altre dia vaig anar aquí a la Casa de Cultura a vacunar-me de la grip i em veia té 60 anys i vaig dir això, home, sí, és que no ho sembla, em vaig posar molt content.
Home. I per últim, la cançó, per tancar aquesta entrevista, quina cançó ha triat i per quin motiu?
He triat una cançó que és el Local Hero de Dire Straits. Bueno, m'agrada molt la música, per tant, quan em diuen triar una cançó, dic, ostres, que n'hi ha tantes. Difícil. Que m'agrada. Però Local Hero, m'agrada molt com toca la guitarra el Mark Knopfler. Després, quan vaig fer 60 anys, una colla d'amics em van enganyar i em van dir que anàvem a visitar...
Podia esperar, eh? S'ho podia esperar, 60 anys...
No, anàvem a visitar una bodega, i va ser la Marta Subirà, secretària de Medi Ambient, i el seu mare va dir, escolta, jo quina mandra aquest diumenge. Jo em vaig trobar molts amics allà que m'esperaven, no? I em va posar aquesta cançó que sabien que m'agradava molt. I em recordo, doncs, un moment meravellós que va ser fer el 60 rodejat de moltes de les persones que t'estimes més en aquest món, que són els meus amics.
Doncs, Lluís Recoder, compartirem aquesta cançó, aquest tema, i agraïts per la visita. Moltíssimes gràcies.
Molt gràcies a vosaltres i molt content de tornar en aquest estudi. Està ple de records i de grans moments i de moments intensos viscuts.
Igualment li dic. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I bona tarda.